Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. I aquesta era la notícia, és que el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ara per suposades irregularitats en un contracte de 4 milions d'euros finançats amb fons europeus. El jutge encara no ha resolt si l'envia a judici per la causa principal i tampoc si li retira el passaport. Ampliem-ho des de Madrid. Pablo Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Peinado sorprèn amb aquest nou front contra Begoña Gómez i ara també l'investiga per un contracte de 4 milions d'euros que es va adjudicar el 2020 pel govern espanyol al seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado es remet avui a un informe de la Fiscalia Europea i un altre de la Guàrdia Civil que apunten delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea contra Begoña Gómez perquè aquest contracte estava finançat amb fons europeus. La Moncloa ja ha reaccionat, diu que és un despropòsit, asseguren que Begoña Gómez no va fer cap carta de recomanació o cap gestió a favor de Barrabés per emportar-se aquest contracte i, com tu deies, la notícia arriba ara mateix quan estem pendents que Peinado comuniqui si envia Begoña Gómez a judici davant de jurat popular pels seus negocis amb la Complutense i si li retira el passaport. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El Ministeri de Cultura suposa el trasllat de les pintures de Sixena a l'Aragó, però s'empara en les resolucions judicials per no encarregar un informe a l'IPCE, el màxim organisme tècnic de l'Estat. Són declaracions d'Ernest Urtasun al Matí de Catalunya Ràdio.
Un jutge que, per cert, ens ha dit al Ministeri de Cultura que no podem fer l'informe a l'IPCE, perquè ens està dient que no l'admetrà perquè nosaltres som part del patronat. Ara, jo vull donar un missatge també molt clar. El Ministeri de Cultura ha estat sempre al costat del MNAC i de les pintures de Sixena i ens hem oposat claríssimament a aquest trasllat.
Almenys 16 libanesos i 4 soldats israelians han mort al sud del Líban aquest matí en diferents atacs duts a terme per l'exèrcit d'Israel i alguna rèplica per part de Hezbollah, segons informen els mitjans locals. Es tracta del balanç més sagnant des de l'anunci d'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran i que inclou també aquest, o hauria d'incloure aquest front de guerra. Benjamin Netanyahu va advertir que es mantindria la pressió contra el Líban i, de fet, aquests últims dies ha mantingut les hostilitats, tot i l'esbroncada de Donald Trump. La mort dels 4 militars israelians ha provocat una resposta contra diferents objectius de la milícia xiïta. El ministre israelià de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha declarat que tot el Líban ha de cremar.
Localitzat sense vida un jove d'Artés, al Bages, que va sortir a córrer i es va accidentar. Per l'operatiu de recerca s'han mobilitzat 13 dotacions dels bombers. Artés, Natia Dell, bon dia.
Bon dia. Els bombers van rebre l'avís de matinada i de seguida van activar un dispositiu ampli de recerca amb la hipòtesi ja d'entrada que el noi de 20 anys s'havia accidentat. S'han mobilitzat dotacions del parc de bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic i efectius de la Guardiola de Berguedà, a més del grup caní de recerca i un equip de drons. També s'han mobilitzat 7 dotacions als Mossos i el suport de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a repassar les pistes més freqüentades pel jove i el cos sense vida s'ha trobat a quarts de 4 de la matinada a la zona de la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Artés.
És 19 de juny, avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs marcat per la vintena de vagues i el conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents poques hores abans de tancar les aules fins al setembre. Els centres fan balanç. Anem a l'Institut Consell de Cent de Barcelona. Allà hi tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí al centre reconeixen que aquest ha estat un curs intens i complicat per la convivència de les protestes amb el dia a dia del centre. Creuen que les mobilitzacions continuaran el curs vinent perquè no s'ha tancat un acord que convenci a tothom, però també creuen, diuen, que si les mesures acordades comencen a aterrar, també baixarà el malestar. Les direccions dels centres insisteixen a tenir una via directa de comunicació amb el departament que vagi més enllà dels sindicats, Verónica Avares, que és la directora d'aquest institut, troba a faltar entre les peticions més recursos econòmics pels alumnes.
Ordinadors, que ens reparteix, no?, l'ensenyament, van eliminar la dotació d'ordinadors pel batxillerat, quan l'alumnat que tenim és el mateix, per tant, tenen les mateixes dificultats econòmiques. Nosaltres estem podent garantir els ordinadors encara a dia d'avui, i el curs vinent també podrem, pel remanent que tenim, però després ja no es garanteixen.
Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
El Barça de bàsquet domina la final de la Lliga ACB per una victòria a 0 després de guanyar ahir a la pista del València 112-113. Demà, segon partit d'aquesta final, també a València. Encara en bàsquet, Berta Ribas no seguirà a l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça s'avança 2-0 a la final per la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir 6-1 de l'equip blaugrana, que dilluns jugarà el tercer partit d'aquesta final a Múrcia. Jugats aquesta matinada al Mundial Masculí de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0, marcadors d'ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i la propera matinada, 4 partits més, Estats Units, Austràlia, Escòcia, Marroc, Brasil, Haití i Turquia, Paraguai. Encara en futbol, el Sabadell podria ser avui equip de segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 en contra contra el Zamora. A partir de 3:15, el tot gira del Sabadell-Zamora a Catalunya Ràdio. A més, l'espanyol femení acaba de confirmar la renovació de la seva migcampista Mar Torres. I avui comença la volta ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, aixeca't, hòstia, que no és el primer cop que perdem. Duem tantes derrotes que fins i tot les celebrem. No per turmentar-nos, sinó perquè tenim present que una derrota viva invoca una victòria pendent. Ja no queden dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sisplaus que valguin i favors de qui t'oprimeix. Només rebentant les reixes se surt de la presó. El guardià no obrirà la porta fins que no deixem de fer-li por. Però amb tot el que hem après, si en lloc de tuits i retrets tornem a fotre el país sencer, no hi haurà qui ens pare. Tornaré, què hem de fer? Tornaré, què hem de fer? Tornaré, què hem de fer? Guanyar, guanyar.
Que tornarien? Ens ho podíem arribar a imaginar. Ara, que tornaries amb la mateixa veu? No. Francesc Rivera, Titot, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, per ara.
Tens la mateixa veu de sempre.
Bueno,
com
home,
ho fas, això? No veus, no fumes, no...
La cuido molt, ja ho veus.
Ja t'he vist, només arribar. Estàs igual que sempre. Bueno, feia dies que no et veies.
Bueno, sí. És que vaig empitjorar molt ràpid. Llavors...
És un bon consell, no? Sí. Empitjoreu ràpid i així
ràpid,
després...
I llavors, ja
no
vaig quedar calvo amb 20 anys, amb la qual cosa... Yeah.
Brahms ha tornat, tornar-hi, fins a 3 cops, ens ho diuen, perquè no quedi cap dubte. 9 anys després del seu darrer disc, Titot i la seva banda han publicat aquest nou treball amb només 5 temes, que tampoc és que heu treballat gaire, però s'ha de dir...
Bueno, escolta'm...
Però són 5 temes que tornen amb energia i ho faran amb contundència, perquè el títol ja fa pensar que teníeu ganes de tornar-hi.
Sí, i ara m'has tocat el l'os, perquè què vol dir? Hem estat 7 anys a fer aquestes... Primer perquè calia entendre què havia passat, i costa quan quedes estabornit d'un fracàs o d'una decepció, quedes estabornit, no saps què ha passat i llavors et costa una mica i després havíem de passar per una altra fase, que és saber exactament què volíem explicar i què calia explicar, i teníem molt clar que no podíem fer-ho des de la queixa, des del renec, diguem, no? Perquè això hauria sigut només per treure'ns el cor agre, no? Però no hauria servit absolutament per res. Hauria sigut molt fàcil, no? Aquest traïdor, l'altre, malparit, aquell, es va vendre... Però d'això És a dir, què em fas, no? Si això no serveix per avançar.
No és útil, això.
No té cap servei. No,
Ho dius a la cançó, no? Deixem-nos de tuits, no? I d'aquests retrets, no? Anem a un altre lloc.
És un bàlsam propi. És una manera, però al final és una manera de rendir-se. Aquell, la culpa és d'aquell que ho va fer malament, per tant, a la merda tot. Bueno, t'acabes de rendir, saps? O sigui, si el que vols és fer coses, oblida't de tot això. Tu tampoc saps què es vera pogut fer o què no es vera pogut fer. No saps quants lliris duies a la mà. I si el que vols fer és tirar pel dret, el que no pots fer és passar-te la vida rajant dels altres de com ho han fet i no sé què. Fes alguna
cosa. Però deixar reposar també és la decepció pel resultat del procés independentista, entenc. Tu ets un català d'aquests emprenyats?
No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara. Perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, o sigui, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Llavors, només, com dèiem, només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què, tu et quedes tranquil, has sembrat un camp de fems, ni de fems, perquè on els fems hi creix cosa, diguem, porqueria, no?
La història que un dia ens van escriure memorant el nostre trist final. No acaba mai de produir-se. No hi ha forma que es mori aquest malalt. Quan sentim que ens canten les absoltes contra pronòstic ens aixerirem. Dar-nos per vius fora de poques soltes i tant existim.
Què els dius als que pensen que el moviment independentista ha mort?
Doncs que precisament aquesta cançó explica que som un miracle de la història, d'alguna manera, no? Perquè no hauríem d'estar existint. Diguem, portem 300 anys en què el projecte d'estat espanyol i, de fet, francès passa per convertir-nos en una anècdota residual, en una cosa que, en el millor dels casos, doncs, de calçotades barretines i els diumenges al matí sardanes...
El folclorisme, no?
Pur folclorisme.
No? Que això que dius, quan es va fundar TV3, per exemple, el debat era aquest, no? Què havia de ser TV3, no? Si havia de ser una tele folclòrica o una tele que parlés des de Catalunya o expliqués el món des de Catalunya, no? Mirada catalana pròpia.
Sí.
Aquesta la discussió.
I, de fet, hi ha molts exemples d'altres televisions autonòmiques que són el
folclorisme.
El futbol, que tampoc, vull dir, també algú l'ha de fer, eh? O sigui, algú ha de... Però si realment vol ser subjecte i no subconjunt, no? Quan fas folclorisme et converteix en subconjunt, no? Expliques les seves peculiaritats regionals, los trajes no? típicos i aquestes hòsties. Però si el que ets subjecte, tu expliques la teva manera de veure, no? Fixa't, per exemple, tots els diaris. Això és que els francesos... Els espanyols són uns mals copions dels francesos. Els hauria de ser francesos, però no se'n van sortir. Però sempre han estat emmirallats amb l'estratègia francesa. Els diaris provincials francesos no tenen editorial. No tenen, de dir, o sigui, no sé, últimament no sé si n'hi han posat. Jo recordo que vaig estar mirant-me un dia, hòstia, no tenen, per què? Perquè no es pensa des de províncies. L'editorial es fa
des del món, des del París.
Clar, això és molt significatiu de la visió.
Si Catalunya hagués sigut francesa en el seu moment, no sé si ara estaríem parlant català com parlem. És a dir, no, ho dic per mirar també el got mig ple, eh?
És cert, però la bona notícia és que, i a nosaltres de vegades des de la Catalunya Sud ens costa molt entendre-ho, però la catalanitat al Rosselló, a les comarques del nord, té una expressió diferent, que no passa per la llengua. Això a nosaltres ens explota el cap, sí, moltes vegades, no? I això també és com una bona notícia, eh? Perquè no, és veritat, no? que el català doncs, ha reculat molt, no? I hi ha gent que està durant fa dècades lluitant heroicament perquè això no sigui així. Però, afortunadament, hi ha altres expressions de cohesió social que s'embolcallen amb la catalanitat i que no passen per la llengua. Nosaltres ens costa una mica entendre-ho des d'aquí.
Sí, sí. Clar, hi ha molta gent que diu el país ha canviat molt, no? Catalunya ara és un país on, per exemple, el castellà té una presència molt, molt important. De fet, ho veiem perquè cada dia costa més defensar la llengua catalana, no? Perquè el castellà és a tot arreu, no? I cada vegada és una societat molt més plural, etcètera. A nivell musical, aquells grups que creuen que s'ha de cantar en castellà per convèncer més de la nació, tu què els hi dius?
Jo crec que és una actitud, d'entrada, que cadascú foti el que vulgui, perquè la majoria dels que pren una decisió que difereix de la meva tenen més èxit que jo, i per tant no soc gaire bo, no tinc gaire autoritat, no? Però en tot cas jo crec que és una actitud molt provinciana, és a dir, de dir, no, bueno, això ho farem com la metròpoli, no? Perquè la metròpoli és el que, no? El que ve de la metròpoli és el bo, no? Una mica aquesta estratègia que estàvem parlant, no? En definitiva, bàsicament l'internacionalisme, també cultural, passa, o sigui, internacionalisme està format per dos, inter i nació. O sigui, i si no hi ha nació, no hi ha internacionalisme, no? I a nivell cultural també, no? O sigui, tu has de ser alguna cosa. El que no pots és no ser res, no? I moltes vegades, quan renuncies a el que ets, acabes no sent dels altres, simplement no sent res.
L'Estat i els rics tenien la pensada que els catalans canviessin d'objectiu per no trobar-se la propera vegada amb un 2017 més efectiu i que dels mals cerquéssim el motiu no a dins la cort sinó a la barriada i aprofitant que el monstre surt del cau van procurant que aquí s'acomodi una subseu del Front Mundial de l'Odi i convertir la rebel·lió en pau tancant així aquest darrer episodi i garantint la calma dins Palau. Però no podran ni Espanya ni els castics.
Perquè com veus Aliança Catalana?
Jo ho veig com una operació d'estat, amb tota regla, diguem. Normalment no cal que les operacions d'estat estiguin compostes per gent que cobra directament de l'estat. Tenim exemples molts, simplement s'afavoreix, es deixa fer, es facilita, no? Se li dona veu, se li dona espai, no? Però no em fa tanta por com... Les enquestes sí que diuen que vés a saber què, però també és cert que quan contestes una enquesta i estàs molt flipat amb alguna cosa, respons la intenció de vot a la primera, i si m'ho demanen a mi què votaré d'aquí, d'allò, diré, no sé. Saps? I per tant, i això és molt significatiu, perquè és que molta gent està estabornida encara.
Però no et sorprens, a Berga, per exemple, al teu entorn, segur que hi ha molta gent que et diu, jo estic cansat, m'he frustrat del procés, els líders independentistes que han representat aquest moviment m'han decebut i faré un vot protesta per Aliança.
Jo estic segur que hi ha molta gent que digui, et puc jurar que a mi ningú m'ha dit això. I no crec que els hi faci por ni d'allò, vull dir, no, a mi, jo no m'hi he trobat, eh? I sí que és cert que hi ha molta gent, diguem, enfadada, no? Però jo crec que no és una ideologia, perquè no hi ha proposta, és una tendència, a més és una tendència afavorida, diguem, per una dinàmica mundial i per unes xarxes socials que estan dirigides per gent que són referents internacionals d'aquesta ideologia d'extrema dreta i que, per tant, doncs, tot el que és el mecanisme intern d'aquestes xarxes afavoreix que això tingui una presència que sembli no hegemònica, però significativa, quan jo crec que no ho és. En tot cas, jo crec que ens ve un temps de passar vergonya com a catalans, no? Per tenir això, perquè nosaltres podíem tenir l'orgull de ser un país que no tenia això. Que no sé fins a quin punt et podria dir que és supremacista. No, nosaltres érem els únics que no teníem supremacisme. Bueno, això també és supremacista, perquè de gent de tot n'hi ha tot arreu. No?
Clar, evidentment. Sí, sí.
Jo crec, però crec que a part de passar vergonya, jo crec que és, en aquests moments és el pitjor risc que té la societat, la nació catalana. Diguem, no? Perquè nosaltres...
Però veus, deia... a canvi, jo crec, Francesc, que no hi ha un discurs molt, molt contestatari. També internament el món independentista, no?, contra aquesta formació, si es considera que té aquests tics.
Jo crec que ja no ho faig, ara no ho faré des de l'esquerra, per dir, no, és que clar, tu ets l'ultra, no sé què, no. Jo, simplement com des d'una òptica patriòtica. Per mi és el principal risc que té la nació catalana per la seva supervivència.
Aliança Catalana.
Aliança Catalana i aquestes dinàmiques. Perquè nosaltres, com deia abans, i per això també ho vaig voler explicar amb una cançó abans de treure aquesta que està sonant ara, som tenim un truc de màgia que no sabem com el tenim, però que hem sobreviscut a tots els intents de destrucció, tot i no tenint mai el poder, diguem, no? I això és perquè hem sigut capaços de generar gent catalana, diguem, a partir de dotzenes i dotzenes d'onades migratòries. És a dir, mai hem sigut una línia, diguem, dinàstica d'una sèrie de cases que s'han anat reproduint, sinó que la majoria d'independentistes sempre els seus avis havien vingut de fora, no? I això és un miracle. O sigui, quan Felip V ocupa Xàtiva, la crema, fot fora tothom i ho repobla amb gent de Castella. I al cap de 50 anys hi ha independentistes a Xàtiva. I després, per la Guerra Civil, els pelen a tots. No? I al cap de 50 anys n'hi torna a haver. Com es fa aquest miracle? Es fa perquè, per alguna cosa que no sé explicar, i millor que no sàpiga explicar, perquè també ho sabrien els altres, tenim la capacitat nacional de reproduir la catalanitat a partir d'incorporacions noves. I en un moment on hi ha una taxa demogràfica baixa, podem fer dues coses. O continuem amb la nostra tàctica secreta de convertir immigrants en futurs independentistes, o els excloem socialment i els aboquem a braços de l'espanyolisme que ens vol dissoldre. No crec que sigui cap bona idea fer això de res, quan a sobre saps que tampoc podràs fotre fora gent, perquè no els pots fotre fora, perquè la teva economia, i sobretot l'economia de qui et paguen les campanyes, depèn de que hi hagi aquesta gent treballant aquí amb sous baixos.
Mm. Potser durant el procés es va intentar fer entendre, no?, que era una cosa molt transversal, no?, que la dreta també podia participar, i potser ha de ser un moviment de base, com el que penses tu o altra gent.
El que et referé, el moviment independentista? El moviment independentista ha de ser de base, però és que la base també és transversal, diguem, no?
També hi ha gent de dretes a la base.
Bueno,
Sí, sí.
Hi ha vida després de la mort. Hi ha vida després de la mort. Hi ha vida després de la mort. Hi ha vida després de la mort.
Però Brahms no és una secta, veig, per això, no?
Bueno, no
aquesta cançó té més tema, és un tema més d'humor, no?
Bueno, precisament vam fer aquesta cançó perquè no semblés que som un desert.
Veus? Ja t'ho dic. Però, home, fidels ho sou a la música reivindicativa. Fa anys hi havia molts grups de música reivindicativa, no? Inadaptats, Orimpàs, Doctor Calypso...
Sí.
Això s'ha anat desapareixent o diluint-se.
Però això també són corrents, eh? I també va haver un moment en què jo recordo quan vam fer Mesclat, que hi havia molts grups que de cop i volta van començar a reivindicar de manera, diguem, desacomplexada el món de la música popular i tradicional amb el rock i coses així, eh? Però després això, bueno, són moviments, diguem, musicals que tenen el seu recorregut. I com, de la mateixa manera que comencen, acaben... Pensaria en moviments, no en què... Ja. Hòstia, de cop els grups estan desatenent això. Escolta, cadascú fa el que li rota.
Bueno, quan hi ha espais, a vegades s'ocupen i a vegades doncs sí. No. Ara també hi ha com una febrada de grups que tornen. Veiem clacs amb Busto, Gossos, Sopa de Cabra, Vosaltres, no? Té alguna explicació? Creus que també estem en un moment que potser torna aquests anys 90-2000?
Nosaltres vam tornar perquè teníem moltes coses a dir. Bueno, no, moltes no, 5 coses a dir, que són aquestes 5. Però bàsicament ha sigut per això, perquè és que nosaltres, diguem, tots estem treballant amb les nostres altres coses, no? El David Rosell té el seu estudi, està fent de productor de Déu i sa mare, jo estic dirigint la Perifèria Cultural, l'altre està a l'Escola de Música, vull dir que vam tornar perquè teníem moltes coses a dir, que és el que hem procurat fer sempre, no fer relleno, diguem, només obrir la boca quan tenies alguna cosa realment per explicar, no? I era aquest el motiu.
No sé si el públic s'acaba de creure gaire això de que els grups es dissolen per això, no? Perquè ara estem veient també com grups es van dissolent, no? Oques Grasses, La Fúmiga, Pepet i Marieta... Però amb els anys torneu, jo crec, per necessitat també vostra, suposo, no?
Bueno, es dissol, no? Però llavors, quan deixa de moure's, va queda sota, diguem, no?
No mor mai.
No mor mai, no?
L'encanteri de convertir l'imperi en un estat-nació no ha funcionat. Perquè us ha quedat la necessitat de tindre pobles en captiveri. És tan trista com surrealista la dèria d'imposar-se per ser algú. Ha de ser prou dur sentir-se segur i protegit pel gen imperialista. Però si sols viviu per guardar els confins, sou tan presoners com els que hi ha dins. Res us convé tant com que fotem el camp. Sens ningú per subjugar, reinventant-vos sereu lliures.
I els concerts, què? Perquè heu fet 4 concerts, ara?
Ja està.
Ja està.
Ja està. Podríem
però,
fer...
però ja està, perquè, no, perquè, no, perquè les agendes les teniu complicades.
Les agendes estan complicades. Hi ha dos, David Rosell i Jordi Bernola, del grup, estan fent gira amb catarres des de fa temps. El Charlie Olivier està amb Sau i amb Joan Miquel Oliver. Jo estic cada cap de setmana al Perifèria Cultural fent coses arreu dels Països Catalans i, per tant, tenim altres coses. I llavors no ens encaixa, diguem, no? Vol dir que no farem res més? Si trobem un moment en què ens encaixi, dir, mira, ara trobem, tenim un mes, que és el que vam fer el març. Tenim un mes, tenim cinc setmanes, doncs vinga.
Sí, m'agrada, perquè sou anti-indústria amb això també, no? Perquè la gent fa al revés, la gent fa concerts i el disc ja és una cosa anecdòtica. Vosaltres no, vosaltres heu preferit que el treball quedi
sí.
I després ja, si teniu temps, tocareu.
Sí, 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 és això.
És magnífic.
No sé, és que industrialment...
Però la gent també us vol veure.
Sempre entenc, ha sigut no? Una ruïna, no? I per tant no creiem... Per la nostra part de la indústria no hi creiem gaire perquè no ha funcionat mai, diguem-ne.
José Rivera, Titot, gràcies per ser avui al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a tu.
No triguis tant a tornar.
No pateixis.
Vinga.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o Hipercor.es.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billet?
I la Clover.
Tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per un dia que guanyareu!
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, no, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors.
Que Potser això que farem ara potser no interessa a ningú més que a nosaltres, però... Escolta'm, no passa cada dia, això. Carles Fiter, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Seguies acompanyat també Xavi Campos, Toni Padilla, bon dia.
Molt bon dia.
I també Sergi Garcés, bon dia, Sergi.
Bon dia a tothom.
Sergi és el narrador dels partits del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell. Hola, Campos, què tal?
Molt bé.
Què et sembla aquest himne? Com caps, eh? Com cap n'hi ha hagut, aquests. Avui, per cert, Xavi, a Catalunya Ràdio retransmetrà el partit del Sabadell.
A tot gira, sí, amb el Clopés, el Francesc Ripoll, el Sergi Camps, i crec que em deixo algú, però ara no em ve al cap...
Una servidora de vostès.
El Carles Fite. Un espectacle radiofònic.
Correcte.
I has laquinat.
A més, he d'agrair que m'han donat llibertat d'expressar els meus sentiments durant el partit.
Dit, amb un punt de mesura, Carles.
No t'ho puc garantir.
Per evitar preguntes parlamentàries al director Jordi Borda.
Contra el Zamora, quin dubte...
He de ser absolutament parcial.
Amb el Fite i el Sabadell? Home, jo crec que dubtes el podem tenir.
No, sí.
Sí o no, Toni?
Hi ha risc que arribi al Parlament.
No, sí, l'assumim. Sí, sí,
perquè amb el Sabadell perdem la neutralitat que a vegades tenim en altres àmbits del periodisme. Perdem bastant els papers.
Sí, bueno, però és una... O sigui, ja esperem una poca neutralitat en segons quines...
Si la poca neutralitat es dona per suposada, és igual. No en sent més. En...
Sí. Sí, en tot cas...
Tu t'imagines que el Sabadell faci un penal a l'últim minut a la ciutat de l'estil Panenka? Com es posa?
No, en aquest cas caldria cridar directament a la Creu Roja, perquè hauríem de treure Carles en ambulància.
12.000 persones, Sergi, hi haurà avui a la nova Creu Alta.
Sí, 11.908, no? És la xifra que es dona darrerament. És el que s'espera, com a mínim. Ple, un altre cop. Un nou ple.
Des de dimarts, que hi ha entrades.
Sí, és una barbaritat. El d'aquesta vegada... Bé, aquest final de temporada ha estat una barbaritat absoluta.
És veritat que és important que un club sempre hi hagi gent darrere, i el Sabadell això, aquesta temporada, ho ha complert bastant en escreix, no? Hi ha hagut com unes ganes de que això passés.
És com una onada, no?, que ha anat agafant força. És cert, allò que es diu també un tòpic, no?, de que l'equip és el que t'ha de donar primer, i és evident que aquest any l'equip t'ha donat. Però és evident també que a la ciutat hi ha alguna cosa que ha anat respirant, que ha anat creixent i s'ha vist reflectit ara al final.
I en general et diria que és una cosa comuna al futbol català. És a dir, hem parlat molt del Sant Andreu o de l'Europa, però hi ha un munt de clubs també, jo que tinc la sort de viatjar per tot Catalunya visitant clubs, on torna a haver-hi aquell futbol de quilòmetre zero. Diguéssim que tu pots ser del Barça, l'Espanyol, està molt bé, però llavors tornes a connectar amb el club del teu poble, de la teva ciutat, i això, evidentment, si li sumes que a sobre tens bons resultats, fa el que està passant a Sabadell. Però jo crec que és una denominació bastant maca que hi ha, que els joves tornen a connectar amb el futbol de proximitat.
El futbol i l'esport en general. Aquest any, per exemple, recorda d'assistència del Joventut de Badalona, recordem que tenim 5 equips catalans a la Lliga CB, a les Comas, la gent de l'Igualada amb l'hoquei estan fent realment una temporada excel·lent.
Ahir el bàsquet va ser dels programes més seguits també ahir a Catalunya Ràdio.
Sí, vull dir que... Saps què passa? Que el futbol, sobretot, els grans equips de futbol...
S'han allunyat,
sí, de l'aficionat. Perquè s'ha transformat en una indústria global que és molt, molt cara i ja no tothom pot anar al camp del Barça o al camp del Madrid a seguir els partits. I vas a aquests estadis i hi ha molta gent de fora que està de vacances i que està disposada a pagar el que sigui. Però... I en aquest context, i ja fa temps que aquesta inèrcia, aquesta tendència és una realitat, aquests altres clubs han guanyat terreny i ho estan aprofitant i fa molt bé.
I això és una dicotomia molt interessant, perquè crec que no és només una qüestió de que la gent sent que potser el futbol de primer nivell se'ls ha allunyat, que és cert, sinó també que el futbol s'ha acabat convertint en un ambaixador de... és un forjador d'identitats, un defensor d'identitats. És a dir, estem en una època en què, per exemple, ciutats com Barcelona, barris com Barcelona, però també ciutats importants com Sabadell estan patint un gran canvi. És a dir, un canvi de població, arriben, per exemple, a Sabadell ens arriben moltes persones que no poden viure a Barcelona i arriben a Sabadell. Llavors, la gent té la sensació que està canviant molt el seu entorn i els clubs esportius poden defensar aquesta identitat en aquest context tan canviant. I això és un element molt important perquè ho està demostrant la gent de l'Europa, la gent del Sant Andreu, de que un club ben arrelat també és un gran club integrador. És a dir, moltes persones que han arribat de fora de Catalunya a Barcelona, que potser no tenien ni idea del que és aquesta ciutat o aquest país, han après català perquè han buscat un club de futbol i han vist que es parlava català. Llavors, els clubs de futbol són grans... Els clubs esportius són integradors. I això està defensant molt ara, i la dicotomia curiosa és que en molts casos és gràcies també a capital estranger, perquè nosaltres a Sabadell tenim un inversor nord-americà o el senador japonès.
També veig que hi ha un interès per invertir en aquests clubs. Leo Messi amb el Cornellà, no? Vull dir, estem veient com moviments que...
Un japonès al capdavant del Sant Andreu, per exemple.
Que si no estàs dins, no els entens des de fora. Penses això ara? Per què foten els diners aquí? Doncs perquè hi ha un interès, no?
Hi ha negoci.
Hi ha negoci.
No, el futbol és un negoci que funciona, però és que, per exemple, l'empresari japonès, el senyor Taito del Sant Andreu, el primer que li van dir és, primer t'explicarem el que és Sant Andreu, ja sé que et semblarà molt estrany, sé que tu penses que és un barri a Barcelona, però no, això no pots dir-ho, val? Aquí has de dir que això és un poble, val? I ara et portarem a explicar què és la Moreneta. I el senyor diu, com que m'estan explicant? I a Sabadell el mateix, quan va arribar l'inversor nord-americà, el primer que li van dir és, sobretot, ja sé que tu, per les distàncies, penses que Sabadell pot semblar un barri a Barcelona, però si dius això, et portarem al mig de la plaça Major i tirarem rocs.
No li van dir que Barcelona era la platja de Sabadell? O què?
El barri marítim. El barri marítim. Això li hem dit, sí. No, però hi ha sobretot un interès econòmic, però hi ha dues maneres de que quan els inversors aposten en clubs d'aquesta manera. Una pot ser per fer un negoci cutre, que alguns ho fan de vendre jugadors, de no sí. sé què, històries, i l'altra és arriscar. I quan tu puges i fas el salt al futbol professional, és jackpot. És a dir, la diferència econòmica d'un club a primera ref, on és deficitària, i perds al voltant de 3 milions, milió i mig i 3 milions, depèn del que vulguis, cada any, a pujar i guanyar diners. Clar, tu fas una inversió on estàs perdent diners perquè quan puges al futbol professional, en aquell moment comences a guanyar.
Ho has de fer bé, també, al futbol professional, per guanyar diners. Home, el que passa és que ja parteixes d'una base econòmica, d'uns milions que et dona la Lliga per la tele, que són...
Penseu en la història del Sabadell, aquesta que estem comentant, del propietari, per dir-ho així, que no només ara pot tenir aquesta possibilitat de pujar al futbol professional, sinó que ve d'haver agafat o d'haver aparegut aquí just en el moment de la caiguda. És a dir, es troba que inverteix en un club i el primer que fa aquest club és baixar a la quarta divisió, o sigui, del futbol.
Econòmicament, és a dir, la diferència entre jugar a segona divisió A o primera ref...
Doncs mira, els drets televisius, si no m'equivoco, que ara estem 80.000 euros, 60.000 euros.
Sí, ara és res, ara és la xocolata al lloro.
I si puges a segona divisió, són 5 milions?
Està al voltant del 5 i escaig.
La diferència és una miqueta, no?
I un pressupost a segona divisió, que
clar, aquí, a segona divisió ja hi ha un salari mínim, diguéssim. El problema de primera federació és que, com que no hi ha salari mínim, no està gaire regulat en aquest sentit, venen grans inversors i comencen a fitxar. Clar, imagina't l'any que ve si baixa el Saragossa. Els preus de jugadors, o aquest any el Tenerife, que l'altre grup ha arrasat, que són grups històrics que tenen molts diners al darrere i poden pagar el que vulguin. A segona divisió això ja està una mica més regulat. Ja hi ha un salari, i a primera divisió també, ja hi ha un salari mínim. Llavors aquí mínim el pressupost ha de ser d'això, de 5 milions mínim. És a dir, tota la gent que ens està escoltant, que és del Barça, que s'han omplert les orelles intentant entendre el tema de l'1x1, de la norma 1x1, tot això, a segona divisió és igual. És a dir, tu tens representació en la Lliga de Futbol Professional, primera, segona, per tant les condicions són les mateixes, òbviament en xifres més modestes, però el salt de categoria és increïble. La primera federació és un forat, és molt deficitari i és molt caòtica. En canvi, a segona, doncs, està a la taula dels grans.
Que a Sabell ja som molt així, no? Ja pensem en primera divisió, vull dir que és inevitable.
Tu no ets en primera, Ricard? I hem estat 14 anys,
14 anys, 14 temporades.
El Ricard no havies nascut a finals dels 80.
No, però...
El darrer any és 88, maig del 88.
Quan han explicat moltes coses, no?
Clar, és que l'estadi estava, l'antic, diguéssim, estava davant de casa la meva besàvia, vull dir que llavors el meu pare, tot l'avi, tot...
Jo estava a Sant Mamés l'últim partit de primera divisió, vaig anar amb els meus pares. Clar, nosaltres som el segon equip, el centre d'esports sòdic, que ha fet més temporades a la segona divisió, superant només pel Múrcia, això ens parla d'una constància, des dels anys 20 de l'antic segle, només ha hagut una dècada en què no hem estat en un futbol professional, que és la primera del segle XXI, que va ser un forat, però la resta de dècades sempre, com a mínim, un any hem estat a segona divisió. I a primera no hi som des del 88, és a dir, tenim una tradició. Crec que, sobretot el Nàstic de Tarragona i nosaltres, tenim una certa tradició que l'hem defensada durant molt de temps. Llavors, hi ha una història que té un pes. I crec que, sobretot, seria molt maco pujar, perquè el darrer sense segona divisió va ser l'any de la pandèmia, i vam durar només un any, i clar, l'afició no va poder veure els partits.
Va ser porta tancada tots els partits.
I clar, la gent és com... Vam ser segona, vam jugar contra l'Espanyol, contra el Rayo, contra bons equips, i la gent no ho va veure-ho. I això, d'alguna forma, crec que l'afició doncs, es mereix això doncs, per poder tancar aquesta ferida.
De fet, quan es diu que Sabadell és el tercer club de Catalunya és perquè és el que més ha estat a primera divisió, no, Sergi?
Sí, home, per dades allò, estadístiques, anem a dir-ho així, ara sé que la gent de Girona s'haurà posat allò, haurà fotut un salt a la cadira, però clar, evidentment, si fas el recull històric, com diu el Toni, els números parlen, i és evident que el Sabadell no només ha estat a primera, ha estat moltíssims anys a segona, té aquest històric d'haver jugat a Europa, allò, Copa de Fires, de manera testimonial, però hi va ser...
Una final de Copa.
Final de Copa, bé, crec que allò per històric és evident que quan defensem l'etiqueta de tercer equip o tercer club de Catalunya, crec que és per mèrit propi i més que merescut.
Jo que amb molts amics, tinc molts amics a Girona i vaig treballar i sempre d'alguna forma el pacte que hem arribat és que el Girona és el tercer equip de Catalunya, o gairebé el segon en el segle XXI, en el segle XX som nosaltres i per tant d'alguna forma estem així. Si pugem ens ho trobarem. Em sap greu pels amics de Girona, però jo em moro de ganes d'anar a Montilivi.
Terrassa no ha sigut mai capital de futbol, no, Toni?
També van jugar a segona.
De què?
Sí, van jugar. Sí, sí, però són més d'un altre esport. És veritat que són molt bons amb hoquei, per exemple. Sí, és veritat. No és una ciutat futbolera tradicionalment. De fet, tinc amics...
Legara, vols dir?
O l'Atlètic.
Ara l'Atlètic.
Soc més de l'Atlètic. Però, tipus, bueno, és igual, no entrarem en aquest debat ara d'hoquei. Però és veritat que a Sabadell, avui, per exemple, tinc amics de Terrassa que han vingut a veure el Sabadell, a primera divisió, i que ara, per exemple, avui encara em demanaven entrades, i són gent de Terrassa. Però què passa? Que hi ha futboleros i han de venir a Sabadell a veure futbol. Això és una evidència.
Terrassa explica, crec, realment un fenomen molt interessant, que s'ha de tenir grans ciutats amb molta personalitat que no han aconseguit expressar-se a través del futbol. Ells tenen una tradició esportiva també molt gran, perquè tenen molts olímpics, com els tenim nosaltres, però a través del futbol és estrany, i la rivalitat és més històrica o social que a nivell esportiu. En moments que ens trobem, fa 2 anys vam tenir els derbis i van ser molt divertits, però és cert que ells, exceptuant l'època de la família Alà o quan puja a segona, no ho tenen, però és que és un cas bastant comú. Tens ciutats molt grans, com l'Hospitalet, que a nivell de futbol, dius, amb el potencial que teniu, com és que no hi sou?
Badalona, que té el bàsquet, clar, és que
però en canvi,
ciutats que han apostat per un altre esport.
Un fenomen molt curiós, que és que jugadors d'èlit molts són de Terrassa. Xavi Hernández, Dani Olmo, Pubill... És curiós perquè, tot i no tenir una tradició futbolera, en canvi, jugadors nascuts a Terrassa arriben al primer nivell.
Perquè tots petit a Terrassa, dius, aquí no farem res, marxem a Barcelona i et desenvolup.
I ells no tenen Oleguer Presa, si renom, que bàsicament és el millor jugador de la història de Catalunya, sabadellenc.
Clar, aquí hi ha una estructura, és a dir, el Sabadell reuneix una estructura i els requisits, creieu, per pensar ja en això que deia de primera divisió? Pot ser un objectiu o ara mateix tot això també es tira... Feu la coloms.
A veure, l'estructura s'ha d'anar fent. És evident que el club té una dimensió ara mateix que s'haurà de valgui la redundància, de redimensionar en cas de descens, perquè evidentment amb el descens, com deia el Toni i el Carles, no? Aquell any fantasma que es va fer gairebé un pas efímer pel futbol professional, el club va patir una retallada a tots els nivells. Ells. Ara toca tornar-hi. Poder pujar, és evident que es pot, però...
És perillós,
No, i tal com està el futbol avui en dia...
El Mirandés fa un any va estar a punt, a un gol, a la pròrroga va caure contra l'Oviedo per pujar a primera divisió. Aquest any ha baixat a primera federació. Aquests ascensos tan meteòrics a vegades tenen poca base.
El que passa que, si és veritat que a Sabadell la gràcia és que hi ha una estructura molt bona, s'està treballant molt la base, no és allò que dius només pensem en el primer equip, es pensa molt en la base, es pensa en les instal·lacions, hi ha un acord amb l'Ajuntament que també està ajudant a que es millorin les instal·lacions, hi ha una ciutat esportiva, el gimnàs, és a dir, hi ha una sèrie de millores que estan fent que no és només hem apostat pel primer equip i prou, també s'està apostant, té els juvenils, els tres juvenils els té a les tres primeres divisions. És a dir, que hi ha una idea de club més enllà de fitxar 4 cromos perquè t'ajudin a pujar.
El Sabadell, històricament, el planter tampoc havia destacat excessivament, hi havia el mercantil...
Ha tingut èpoques,
no?
És una mica guadiana.
No ha estat dominador a la zona del Vallès, el Sabadell,
històricament. No, de fet, a la ciutat fins i tot tenim el mercantil.
Sí.
Però no, és cert que, bueno, han anat a èpoques, També vam tenir una època que érem el millor equip de futbol femení de Catalunya i vam arribar d'Espanya i vam guanyar la Copa de la Reina i llavors va desaparèixer. És a dir, en aquestes coses potser hem fallat, però a nivell de tradició i estructura ho tenim tot. A més, la relació entre el consistori i el club és bona. Crec que el club està fent coses interessants com, per exemple, acostar-se a entitats importants com el Banc Sabadell, que encara que sembli va molts anys no hi havia cap mena de relació per coses del passat, doncs està intentant crear aquesta identitat. Llavors, la sensació és que el club té les idees molt clares i entenc que si puges a segona és estabilitat. A primera ho tenim tots allà, aquest somni és la nostra Ítaca, no? Però ja vindrà.
El model del Girona a mi em sembla molt interessant. El Girona des del 2014, que entra Quique Càrcel, ha estat sempre, aquestes 12 temporades, 6 a primera i 6 a segona. I en les 6 temporades a segona ho ha pujat, ho ha fet playoff, que recordem els playoffs dramàtics del Girona, que ha perdut la possibilitat de pujar a primera de manera
cruel.
Però són 12 anys d'una estabilitat. El Girona històricament no és un club de primera divisió. Ara sembla un drama que baixi a segona i ho és.
Perquè vam arribar a Champions, clar.
Si obres una mica la perspectiva, dius, aquests 12 anys és un exemple de com ha de funcionar un club que...
I a nivell social, perquè ara Girona fa boig. Ha nascut una generació de gironins que ja tenen el Girona al centre del seu pensament, que això potser abans costava.
Hi ha un model de ciutat que acompanya el model de club, no?, d'alguna manera.
Sí. Però mira, el Depor, fa 2 anys estava a primera ref, el Depor, i ha pujat a primera. És a dir, que realment... el fet de que l'any que ve, si el Sabadell puja, jugui contra el Girona, també és un fet de dir... Fa quatre dies aquests tios estaven jugant a la Champions i ara estem en la seva mateixa categoria. Per tant, no estem tan lluny, no et diré de la Champions, però em refereixo que les coses, sí, les distàncies s'acosten d'aquesta manera, no?
I per parlar del partit concret, perquè s'ha de remuntar un gol a l'anada contra el Zamora, futbolísticament, Sergi, diries que és superior al Sabadell, aquest Zamora que hem vist?
Futbolísticament, sí. O sigui, pel que vam veure, tampoc és que hagi fet un estudi allò profund. N'he vist 3-4 partits del Zamora, allò per documentar una mica...
Diguem que està a l'altre grup, si algú no coneix.
Sí,
la primera federació hi ha dos grups, i el Sabadell està al grup 2 i el Zamora al grup 1. Per tant, diguéssim, no el tenim tan vist, però normalment veiem el mateix
grup. Però per mi, futbolísticament, el Sabadell té un punt superior. Cal veure com arribin físicament els dos equips, perquè evidentment són dos equips que la temporada se'ls ha fet molt llarga, i ho hem vist darrerament. Però el Sabadell té una arma, a banda de l'afició que avui l'estadi empenyarà i tot això, que és que el ritme que li ha imposat aquest any al futbol, la manera d'anar a buscar el rival, el plantejament, la idea de Ferran Costa, que per mi té molt de secret, o part del secret gran és ell, és que té aquesta opció d'ofegar el Zamora. Ah, serà capaç de fer-ho? És la pregunta. Fa 15 dies contra el Castilla es va aconseguir. Es va fer desaparèixer un equip jove, amb molta qualitat, i se'l va escombrar, gairebé literalment.
Amb un 2-0 en contra, no?
Sí, i encara era menys difícil. Però és veritat que les armes del Zamora el fan un equip perillós, perquè té veterania, té experiència, són allò que es diu gent ja molt contrastada.
Però deies el factor camp, jo crec que aquí sí que hi juga un paper molt important.
Sí.
En partits com aquests, que són finals, el factor camp...
Carles Marín va ser espectacular.
Mira, el meu nebot, que té 28 anys, que evidentment ha estat criat, educat i perfectament crescut en un ambient arlequinat...
En un bressol arlequinat.
Sí. Absolutament. Em va dir, ostres, diu, és la millor nit de la meva vida des de que sóc aficionat al Sabadell. I vaig dir, bueno, ara falta rematar-ho contra el Zamora. Diu, és igual. Diu, només el que he viscut avui ja val la pena, no? Perquè us imagineu el que s'ha viure en aquell 3-0 contra el filial del Madrid, no? Realment és veritat que és brutal quan vius aquestes remuntades, aquest fet d'eliminatòria, i el Sergi parlava ara de Ferran Costa. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell, qui no el conegui, és un entrenador molt jove, té 31 anys, i és sens dubte la clau d'aquest equip, el seu segell. És un entrenador que va arribar a entrenar al futbol professional amb l'Andorra, va arribar a final de temporada i va acabar baixant.
Va fitxar Piqué i el seu equip.
I és un entrenador brutal, que és d'aquests que deixa segell absolut, no? I, per tant, quan un equip té caràcter a primera ref, costa molt que tingui identitat pròpia. I això és una de les coses que ha aconseguit Ferran Costa, que tot i sembli que la tercera categoria has de ser més pràctic...
Hi ha una personalitat.
Hi ha personalitat, sí. Hi ha un segell que, sens dubte, és...
I ara que sortia el nom de Gerard Piqué, Gerard Piqué fa uns anys va venir a dir que el futbol com a tal estava morint i que tot el futur era la Kings League. Doncs l'altre dia el que vam veure va ser un ambient orgiàstic, una gran festa en què moltes persones de diferents generacions es van adonar de la importància en aquesta època digital, en què tot sembla un producte, de tenir experiències comunitàries, de família, d'abraçar-te, de plorar, de cridar. Vam veure persones...
Viure les coses, i a través de la pell i de l'ambient, i no a través d'una pantalla, és important.
Sí. Que més que tu sents teu.
És una imatge que el Camp Nou, per exemple, s'ha anat desdibuixant, no? La imatge de l'avi amb el net, per exemple, o el pare amb els fills. Això ja... Que ara hi veus un japonès,
al Camp Nou hi ha tots els grans escenaris futbolístics del món.
Sí, però a nivell del quilòmetre zero que hi ha abans.
Una cosa que m'entrenca...
Futbol de proximitat, també.
I una cosa que em trenca el cor, que és quan jo vaig començar a fer com a periodista en el camp del Barça, a mi m'agradava molt baixar per la zona universitària caminant i baixaves pel pàrquing, i hi havia tots els autocars de les penyes. Llavors, el que era molt bonic era reconèixer tots els accents de Catalunya. Hi havia la penya de Deltebre, la penya de Plana de Vic, els que venien de Soses, els que venien... Llavors, era molt bonic, mira, aquests venen d'aquí, aquests venen d'allà. I moltes històries de sòcies del Barça que et diuen que s'asseien sempre al mateix lloc, unes persones, no ho sé, d'Igualada, al costat d'unes persones de...
T'abraçaves amb ells.
I a partir d'aquí fins i tot naixien casaments, o et convidaven. Llavors, feien un teixit molt bonic, en aquest cas, de tot Catalunya i de Barcelona ciutat. I això el Barça, malauradament, ho ha perdut. Un dia et seus i potser coneixes un japonès, i si és simpàtic, potser et canvies el correu electrònic, però s'ha perdut una mica això. I llavors, molts dels aficionats que estan tornant a alguns camps, sobretot a Barcelona, en el fons, són gent que sent una mica expulsada d'aquest futbol tan negoci. Llavors, al final, els clubs són un negoci, excepte l'Europa, que sí que cerca és propietat de socis, el Sabadell i el Sant Andreu pertanyen a empresaris, però porten el nom d'una ciutat. I si els clubs ho entenen bé, tu t'ho sents en primera persona. I això, doncs, altres coses, com a Kings League, no t'ho pot donar.
No, però és veritat això que deies del Barça, no sé si és recuperable. Fins a quin punt, si el Barça tampoc té la culpa.
No.
És a dir, és un fet que el futbol...
Mundial,
global. D'aquesta manera.
Però sobretot els grans clubs aquests de la Superliga han arribat un moment que, clar, t'has hagut de globalitzar o estaves fora del negoci.
Sí, però la cosa és que ja, entre el Barça o una selecció, que ara estem veient al Mundial, doncs cada vegada hi haurà menys diferència, no? I aquest Aquest sí. és el valor que anem parlant.
Un altre punt. El dilluns sí. es presentarà a la Cambra de Comerç de Barcelona un informe que s'ha fet des de la Cambra de Comerç amb diferents persones, que si anirem allà a esplear a dir la nostra, sobre com ens seria d'important i com és possible que Catalunya tingui un Barça triomfant, que guanyi Champions, i a la vegada tenir 3 o 4 clubs de futbol professional en àrea més o menys metropolitana a Barcelona. Perquè Madrid, el Madrid és triomfant, i tenen un Atlètic, un Rayo a la final de la Conference League, tenen un Getafe, tenen un Leganés, un Fuenlabrada, els bascos tenen 4 equips professionals, si són menys que nosaltres. És a dir, és perfectament compatible un Barça triomfant amb un Sabadell, amb un Nàstic, amb un Girona, amb un Sant Andreu,
amb els ral·lis. Són compatibles. No? Ho hem de deixar aquí. Molta sort, molt honor al Sabadell. Carles Fiter, Xavi Campos, Sergi Garcés, Toni Padilla, gràcies.
Gràcies.
Ja ens veiem. Ara tornem.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Cort Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Cort Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
Supercor, hipercor i supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui?
Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gualà i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gualà!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
L'Angians!
Ho veus?
Okay.
L'Angians. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers...
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat El Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 11:52. Lluís Gavaldà, com estàs?
Què passa?
Com estàs?
Estic aquí a punt d'agafar l'avió que si és Richard Astral, del control, que se m'amuntega la gent. Quan veuen que parlo amb tu, estic aquí a l'aeroport de Luton, té una gernació, deixeu-me, leave me alone, Richard Astral, yes, sí, però live.
Per què vols tornar a Catalunya?
Home, perquè demà toco a l'Alamús, aquí, a l'Alamús.
Vale.
Al costat de Lleida.
Sí, és maco, allò. És molt maco.
Sempre és bonic anar a
Polònia. Aquella plaça, aquella església allà a la dreta, que aquell tanto. Bar.
I aquella farmàcia.
La farmàcia no, jo sempre l'he trobat tancada. Sí.
Perquè ets jove. Jo, si a la farmàcia, el primer que miro quan vaig a un puesto.
Què ens portes avui, Lluís?
Doncs avui crec que t'agradarà, perquè et porto un recull de cançons superconegudes que gairebé ningú sap que no són originals. Vull dir que són versions d'altres artistes.
Vols dir que són cançons que es van emportar tota la fama mentre la versió original no es va menjar un torrat?
Sí, més o menys. Va. Què? Et barrufa?
Sí, m'agrada.
Va, doncs d'entrada la cançó més desafinada de la història del karaoke amateur mundial.
So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you...
Aquí és on la gent fot el gall. Sí, la Whitney Houston, no? Això era una pel·li, no? El guardaespatlles.
Exacte, el guardaespatlles, amb el Kevin Costner fent-te de guardaespatlles, nen. Amb aquell goig que es feia el Kevin Costner, eh?
Sí, sí.
Recorda del Kevin Costner?
Aquella esquena, aquella esquena, sí, sí.
Aquell tros d'esquena, quines espatlles que tenia. Bueno, doncs va ser això, va ser la banda sonora més venuda de la història del pop. Quant diries que van vendre de còpies d'aquest disc?
No ho sé, 3 milions.
45 milions.
Toma.
Que dic jo que quan la seva autora original va rebre la declaració d'autors de l'SGAE, li deuria marxar l'enfado de que la gent es pensés que és de la Whitney, perquè realment no és de la Whitney.
De qui és? No.
De la Dolly Parton. If I should
stay, I would only wow. be in your way,
so I'll go, but I know. Què?
No, és que no havia sentit mai aquesta versió. I aquesta és l'original, dius, eh?
Aquesta és l'original, i sense tant de gorgorito ni tant de melisma, cantant la nota normal.
Melisma?
Melisma, sí. Melisma és allò que fan les divas que refilen com un ocell, saps? Que fan...
Sí.
Que no queden... No paren mai a la mateixa nota, han d'anar amunt i avall. Va, vinga, va, seguim. Un altre hit dels 80, escolta.
L'equip Carnes, no?
L'equip que molt bé, Ricard. Ah. Ja patia que em diria Rod Stewart per la veu resposta. Ara bé, que el que ningú sap és que 7 anys abans d'aquesta versió ja s'havia publicat la mateixa cançó sense pena ni glòria, cantada per la seva compositora original també, la Jackie DeShannon.
Una versió molt, molt country, això, eh?
Sí,
m'agrada.
És diferent, eh?
Sí, m'agrada. Què més tens, Lluís?
Va, vinga, seguim als 80, que tu te'ls vas perdre, perquè ets jove. Mm. Concretament, aquest clàssic del tecnopop britànic, que ves que no l'hagis ballat alguna festota d'aquestes que... d'aquestes que muntes tu els caps de setmana.
Però això també és una versió?
Senyor, sí. I a més, una versió d'un original de Northern Soul, perquè el Tainted Love no és del Soft Cell, és de la Gloria Jones.
Potser quedaré malament, però m'agrada més aquesta versió, Lluís.
A mi també. Però vaja, que no sempre passa. Hi ha cops que la còpia és millor que l'original.
Vida Kill de Radio Star. Però això és l'original?
Això és l'original. A que no l'havies sentit mai?
No.
No, ni tu ni ningú. Ningú. Ni el padrí del que cantava l'havia sentit mai. Però tot just un any més tard de treure aquesta versió, un any només, un duet que es feien dir els Bagels la van reenregistrar i van convertir en un fenomen de vendes. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. Mira, ara...
Home, és que té molta més gràcia, aquesta, no? Vas a parar.
Sí. La cançó té gràcia. La lletra no tant, eh? La lletra diu que el vídeo matarà les estrelles de la ràdio.
Sí, però no...
Qui se'n patxac que sóc?
Si fa 100 anys que ens volen enterrar, no hi ha manera. Ja ho saps.
Home, quina poca soltada de lletra, home, per la mort de Déu.
Va, i com acabem, Lluís?
Bé, doncs acabem brindant per la bona salut de la radiodifusió, malgrat sortint cançons tan poques soltes com aquesta que sona de fons, amb una copeta de vi negre de la terra. Goes to my ears.
la conec, eh?
Sona
Red,
o no?
Red Wine.
Rollo UB40, diuen UB40.
Sí, sí.
Que UB40 és la pàgina que havies d'omplir per cobrar l'atur. En sèrio, eh?
Però la denominació d'origen d'aquesta quina és?
Doncs la denominació d'origen és del senyor Neil Diamond, collita del 67, i no era en clau de reggae. Red, red wine,
go to my head. Ballem?
Sí.
Make me forget
that I... No et fas pregar gaire, tu,
depèn del dia.
I de la persona.
Doncs amb aquesta copeta de vi brindarem per la ràdio i per la teva secció. Lluís Capaldà, gràcies.
En vida teva, guapo.
Adéu. Ai, m'has trepitjat, ara. All I
can do, I've done. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.